Comença a Ràdio Alcoi la tertúlia setmanal amb els polítics, amb representació municipal, el nostre ajuntament. Avui ens acompanya Juanjo Garrido, de Ciudadanos. Què tal? Benvingut, Juanjo.
Bon dia, Lucía.
Tenim també a Màrius Iborra, de Compromís. Màrius, què tal?
Bon dia a tots.
Nacho Palmer, del Partit Popular.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Estefania Blanes, de Guanyar. Què tal, Estefania?
Molt bon dia.
I esperem que s'afegis a aquesta taula algun representant del Partit Socialista, el partit en el govern, per a parlar dels assumptes que avui vos havíem plantejat. Volem que parleu o que analiseu la no renovació de l'hora a partir d'agost, ja ho hem dit. Ja no es pagarà per estacionar en la zona blava. Però, si vos sembla, comencem pel tema de l'ATE Alcoi Innova. La setmana passada vam parlar la mitjana de la tertúlia i, bueno, vos plantejàvem si penseu que s'hauria de recórrer o no recórrer. Ara ja sabem que la Conselleria de la Generalitat no recorrerà la decisió del TSJ. Ràpidament, quina és la valoració que fa al respecte? Estefania?
Bueno, jo em vaig posicionar ja la setmana, crec que molt clarament, i la nostra postura estava clara. De fet, nosaltres, a banda de dir-ho així públicament, i sempre ho hem manifestat així, també vam voler enviar inclús una carta tant a Ximo Puig com al conseller Rafa Climent, com a Maria José Salvador. Vull dir que no, la nostra postura estava ben clara i s'havia manifestat per causes oficials com a nivell públic. Per tant, nosaltres ens alegrem moltíssim perquè al final pensem que era lo lògic, lo coherent i lo que havia de fer la conselleria. Perquè és una figura a l'ATE que ells mateix han tendit a desaparèixer per els seus problemes que comporten la gestió d'aquest tipus de figura urbanística i per tant no tenia massa lògica que es mantinguera en la defensa d'un ATE que els tribunals a dia d'avui han donat nula de ple dret. I després una altra cosa que penso que també és molt clara és que els informes que sobre el projecte urbanístic han anat emetent totes les conselleries també posen molts problemes i moltes dificultats per a que finalment aquest projecte tiri endavant en el lloc en el que estava proposat. Per tant, simplement pues, alegrar-se, felicitar-se, i ara, evidentment, l'únic recurs que queda pendent del possible recurs és per part de l'empresa, que jo entenc i penso que ells ho recorreran perquè defensen els seus interessos, però també tindran que tindre en compte que al mateix temps porta el camí de lo que és l'aprovació del projecte urbanístic, que aquest termini és més curt, tenen 6 mesos per a presentar-ho. Vull dir que una cosa o l'altra, el que abans arribi serà el que determinarà finalment si l'AT s'implanta en aquest espai o no.
Molt bé. Vos demano que no n'hagin rèpliques en aquest assumpte, que deixeu les vostres explicacions pensant en les vostres intervencions, així que, Nacho, per exemple.
Bueno, nosotros desde el Partido Popular siempre hemos dejado clara nuestra postura. En este caso, pues bueno, hay un tema legal. Nosotros, desde luego, siempre vamos a apostar por la legalidad, pero es verdad que aquí todavía queda camino. Si hablamos de esta situación jurídica, nosotros estamos convencidos de que al final la ATE irá adelante, porque sabemos que al final esto es un proceso que bueno, que sabemos el tema judicial como es, pero parece indicar que sí, que hay muchas posibilidades de que vaya adelante porque tiene toda la lógica, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros, pues la decisión de por parte de la Generalitat de no continuar con este proceso judicial, desde su parte, pues no nos parece bien, porque al final, como administración, la Generalitat creó las ATES, ¿vale? Que al final es una cosa institucional a nivel de Generalitat, y por lo tanto deberían continuar con ese impulso, que además era un impulso que se realizó para poder agilizar al máximo la creación de suelo industrial en una ciudad como Alcoy, a la cual le hace falta. Nosotros desde el Partido Popular, al final vemos las poblaciones vecinas como IBI, ahora creo que tienen previsto 1.200.000 metros cuadrados, tienen el 65% ocupado y con vías de ocuparlo todo de sobra. Poblaciones como Tibi, que están aumentando los polígonos industriales, en este caso hasta polígonos industriales públicos, ¿no? Y que unos kilómetros más hacia Valencia, en la zona de Alcoy, donde también existe terreno plano y terreno en condiciones, ¿no? Pues que no podamos tener esta posibilidad de tener suelo industrial en una ciudad como Alcoy, que siempre será industrial. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿estamos decepcionados con el gobierno de Ximo Puig y del Botànic por esa decisión de no continuar con temas judiciales? Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, a nivel municipal, que es lo que nos atañe, desde el Partido Popular vamos a pedir al gobierno socialista que, por un lado, que esgrima la realidad sobre pagos, que es su apuesta, su viabilidad a nivel paisajístico, a nivel de costes de implantación, a nivel de si es posible o no realmente, y después también que esgrima una serie de iniciativas para a tener alternativas de suelo industrial en nuestra ciudad. Desde el Partido Popular, en varias ocasiones, en tema de plan general, en temas de presupuestos, se ha pedido que desde el gobierno municipal se haga un estudio para ver posibles alternativas de suelo industrial, tanto dentro de la ciudad como ese posible suelo industrial mancomunado, que al final, como vemos, es humo, porque no ni ha llegado ni parece que vaya a llegar, pero por lo tanto sí que pedimos que se haga ese estudio de alternativas, porque al final Alcoy necesita suelo industrial. No puede ser que empresas que necesiten una serie de metros cuadrados y una serie de condiciones no pueda venir a Alcoy queriendo venir a Alcoy, porque no podemos darle esa oferta. Hay que estudiar bien si tenemos alternativas, y desde luego en un tema como la ATE de Alcoy Innova, donde hay un suelo, hay un empresario con financiación para poder continuar, y hay una intención, hay un proyecto claro de innovación y de prosperidad para Alcoy, es una pena que desde una administración como la autonómica no se continúe.
Vale, queda clara la postura de Nacho. Marius.
Sí, a ver, rebatir una miqua simplement el tema de que comenta el Partit Popular. El govern anterior del Partit Popular en la Generalitat va fer 6 ates. De les 6 ates, 5 ja per sentències o per problemes administratius, burocràtics i de logística no s'han portat a terme. I l'única ate que queda en marxa és la del camp del Nou Mestalla. Aleshores,
no n'hi ha rèpliques,
no,
Nacho.
Sí, però si parla d'uno, al final...
Jo no parla d'ells.
Bueno, no.
Escoltem a Marius.
Simplement d'eixa 6 ates, sols en queda una, que és la del camp del València, del Mestalla. Aleshores, eixa estructura, eixa ferramenta que plantejava el Partit Popular per a crear indústria, s'ha quedat en un bluff, bàsicament perquè no era la realitat que necessitava el país. El que sí que realment necessitem és planificar i coherentment al territori. I sí que vos deixaria, esta setmana estan fent unes jornades en Bellreguard i en València sobre planificació estratègica del territori, i vaig estar escoltant a Andreas Hildelberg, que és un geògraf i politòleg molt important d'Alemany, en el que planteja la possibilitat i la necessitat urgent que tenim a nivell de l'estat espanyol i concretament en el País Valencià d'unificar àrees de treball, àrees funcionals de vivendes, àrees funcionals de ciutats, perquè és l'única manera de la que tenim per a resoldre els problemes que tenim. A veure, Alcoi té una orografia peculiar, Cocentaina, Muro, i Vicadou té la seva orografia, aleshores tindrem que planificar el territori conforme necessitem, perquè si no podrem competir respecte a la resta d'estats, ciutats i àrees metropolitanes, bàsicament d'Europa. Respecte al tema de la sentència, en la sentència molt clar, Compromís es va posicionar en el seu moment de que estàvem en contra de la AT de Alcoi Innova perquè no complia i perquè no ens assegurava la viabilitat del futur, i nosaltres no vam enviar una carta, simplement nosaltres vam alçar el telèfon, es van posar en contacte amb vicepresidència de la Generalitat.
Nosaltres no tenim això.
Es van posar en contacte amb la vicepresidència per parlar i veure quines eren les maneres i quina era la forma de poder resoldre el tema. Aleshores, el que vam assegurar i el que vam decidir era que no recorrirà, perquè ja, com bé sempre diu el Partit Popular, n'hi ha que acatar les sentències, i en aquest moment nosaltres pensem i estipulem que hem d'acatar la sentència.
Molt bé. Juanjo.
Pràcticament s'ha tot dit, però nosaltres també la sentència la que tem, òbviament, aunque afegim que no els agrada en absolut. Estefania està molt contenta, Compromís està molt content, pense que és un pas enrere molt greu per a la ciutat, pense que estem així sumits en un impàs que històricament, quan no ha sigut perquè no teníem una autovia, perquè havien ratpenats, és perquè l'ATE no és bona. A veure, esteu dient que l'estructura es va establir en la seva època per el PP, però fa no res va ser abraçada pel tripartit que ens governa. Pareix perfecte, però bueno, hi ha que ser un poc coherent. Afortunadament la sentència esta va ser definitivament recorrida per l'empresa. Afortunadament va ser recorrida per l'empresa, i esperem que pel bé de la ciutat, pel bé del futur, pel bé de la feina que necessitem, que siga endavant, com deia Nacho. Puesto lloc pa empreses, òbviament ens fan falta molt. No podem competir en zones com IBI, que tenen 4 milions de metres quadrats. No podem competir, però bueno, tenim espai, hi ha que buscar, i si hi ha que buscar possibilitats. No comprenem com el govern local diu que fa, que ofereix una altra zona que és del govern municipal,
que era sobre la sentència, sí, perquè bueno, si opinem sobre les zones industrials i tot,
exactament,
clar.
És simplement valorar la decisió de la conselleria de no recórrer o
sí,
no continuar endavant.
Em pareix perfecte, i jo reclamo, pues, no sé, un poc, pots posar totes les cares que vulgui Estefania, perquè bueno, però jo no t'he interromput, igual que
no,
ningú.
No, simplement és perquè la moderadora presentada d'este debat havia dit unes premisses, i jo crec que jo m'ha catat d'això, i altres han fet així.
Anem
la valoració de l'ATE.
Vale. En el permís d'Estefania vaig a continuar. Que
sí,
vaig
perquè
ser
així
molt...
han parlat d'altres coses també i no passa res.
Sí, no passa res. Va ser molt breu, simplement que estem molt tristos, estem que no ho entenem. Ahir vaig sentir a la regidora Zamorano que dia una frase, va ser literal, que dia hi havia que parar això, hi ha que recuperar el seny, hi havia que parar això. Entonces, com s'ompli la boca dient que sí, que ells estaven per la llavor? És fàcil quan l'han tombat, bueno, quan l'han tornat a tombar, però bueno, això estem en el descans. És un partit que clava un, després clava un altre, vull dir que tampoc toquem les campanes, perquè això és un partit que està obert, i jo pense, com comentava Nacho, que això encara queda joc, i que això té que tirar avant. I dic, insistir que afortunadament l'empresa va recurrir-ho, i bueno, en això tenim posades les esperances.
Molt bé, molt breument, per favor, Jordi, aquesta valoració a la decisió de la conselleria de no continuar endavant en el procés de l'ATE.
Bueno, jo crec que la decisió és la normal, la que crec que nosaltres ja vam plantejar fa temps quina era la nostra postura. S'ha parlat moltes voltes sobre el tema de l'ATE del Coll Nova. Jo crec que era un instrument que va néixer ja molt, molt mal, perquè crec que l'única que estava en vigor era esta, i és un instrument que va inventar el Partit Popular.
Només
queda la de Mestalla també, no? I la del Coll ha sigut un instrument que no aprofita per a lo que es buscava. Nosaltres sempre hem tingut el mateix posicionament. Nosaltres volem que es faci el Coll Nova, creiem que la zona de la Canal no és l'adequada, i a partir d'ahí, pues, bueno, una sentència judicial que ha dit esta qüestió, pues, comprenent també que si el Tribunal Superior de Justícia ha dit això, també entenem que l'empresa estigui en el seu dret a recurrir-ho, però creiem que no tenia més recorregut ja el insistir.
Molt bé. Bueno, Jordi Martínez, regidor del Partit Socialista, que és qui ha portat esta visió al voltant del tema de l'ATE del Coll Nova. Anem a canviar d'assumpte. Ara sí, no anem a parlar de l'hora. A partir del mes d'agost, Jordi Martínez, deixarem de pagar per estacionar en la zona blava perquè desapareixerà. Després de 8 anys s'acaba el contracte i l'Ajuntament, pues, ha decidit que, escoltant els comerciants i veïns, no té sentit, no?
Bé, crec que acabarà en juliol, perquè el mes d'agost, si no recordo mal, no es pagava ja, perquè era el mes que no el pagava. I bueno, la veritat és que este tema, sabent que en agost acabava el contracte que estava estipulat, tenia una possibilitat d'una pròrroga de 2 anys, i el que vam fer una reunió l'altre dia en els comerciants, que principalment són els que en el seu dia més afectats o involucrats estaven en este tema, i es van plantejar que el contracte actual finalitzava en agost, hi havia una pròrroga, i que ells que pensaven, no? La nostra postura era que no devíem de continuar perquè crec que no dona el servei que per el qual va començar, que era una espècie de buscar un aparcament de rotació, no? I per tant, i perquè tampoc es pot modificar l'actual contracte, o es pot modificar, però jo creiem que era una qüestió que no donava ja més de sí, i escoltant l'opinió de les comerciants, bueno, pues van decidir que no renovaríem aquest contracte, i bueno, a partir d'agost, en teoria, ja no existirà l'aparcament.
La pregunta és, es planteja algun altre tipus de regulació?
De moment no.
Ni per a veïns?
Home, ho dic perquè, pues, si som 5 grups polítics, per dir-ho d'alguna manera, que cada un dirà la seva, i que jo crec que ara s'han de plantejar cada grup polític de cara a un escenari d'unes eleccions d'ací un any, quina decisió prenem en aquest sentit, no? Nosaltres també veiem que el sistema de l'hora com és actualment no aprofitava. És cert que també si n'hi ha una necessitat el dia de demà de facilitar l'aparcament per a zones comercials, hi haurà que buscar, n'hi ha moltes, cada volta n'hi ha més, no? I jo crec que això és l'aposta que ha de fer cada grup, però ho dic perquè no, això després s'aprova en un plenari municipal.
Molt bé. No, ara per si n'hi havia ja algun plantejament.
Jo preferís mantindre-ho així.
Molt bé, a veure què pensen la resta. Juanjo.
Perfecte. Esteu parlant de comerciants i és cert que els comerciants no us agradava, no ens agrada, en considero, no sóc comerciants del centre, no ens agrada el sistema actual de l'hora. No l'hora, sinó el sistema actual, perquè és inefectiva la rotació. La rotació, el sistema d'hora s'ha dut a terme per a que hi hagi una rotació. Això no es du a terme. Però no es du a terme perquè no s'ha aplicat un sistema de l'hora com està aplicant-se en altres ciutats i en altres capitals, que tens un temps, per exemple, tens que ingressar la teua matrícula i no el dona opció per a més temps. Per exemple, fa molts anys que estem demanant una targeta, un visat, sí, una targeta per a residents i per a treballadors. No us han fet cas mai?
No, fet cas, no. Ja que preguntes per més si es pot fer.
Bueno, no ens han fet cas perquè no ens han contestat si es podia o no es podia fer. Perquè si jo t'ho dic a tu i tu em dius que no es pot fer per unes raons, m'has fet cas. Fent-me cas no vol dir que s'aplique.
Bueno, anem avançant perquè ens queden només 15 minuts i m'agradaria escoltar a tots.
Però no es val a dir el que està dient Juanjo.
Claro, sí. és que quan...
Ho dic perquè no n'hi hagi interrupcions.
Sí. Opcions n'hi ha. Moratros sí que volem com a comerciants, sí que volem, i com a partit, ciutadans, sí que volem una hora efectiva. Hi ha que veure què fan a Madrid, hi ha que veure què fan en qualsevol altre, dic Madrid, perquè allà existeix. Existeixen zones blaves, zones verdes, zones blanques, i a Moratros fem una oferta que pot ser una possibilitat. Per exemple, ara tenim uns solars que s'han el carrer Sant Joan i a la plaça de les Gallines, per què no es fa un estudi, una prova durant uns mesos de que aquests solars es destinen únicament per a residents i treballadors? A veure què passa. A millor resulta que se'n donen la sorpresa de que estan plens o que no estan plens, en el que podem anar reduint aquest espai i deixar lo justet per a residents i treballadors. I el de més, fer una zona blava, però una zona blava eficient, una zona blava que tu no pugues estar canviant el tiquet. Però tot això s'ha d'estudiar. El que no comprenem és que es lleva una zona i que quan es faça la pregunta des de l'Ajuntament es diga no s'han plantejat res.
Molt bé. Bueno, de moment és el que n'hi ha. Nacho.
Sí, bueno, jo crec que Juanjo ha dado un poco en el clavo, ¿no?, de l'assunto. Al final las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Está claro que a mí me dicen, bueno, se ha hablado ya con los comerciantes han dicho que no la zona azul que no la quieren de ninguna de las maneras. Yo estaría totalmente de acuerdo, porque al final son ellos los primeros afectados, no solo comerciantes, profesionales, ¿vale? Son los primeros afectados en el sentido de que, sobre todo en el centro, hay una serie de condicionantes, hay un ayuntamiento con muchos trabajadores, hay un ITEX, hay un centro de salud, hay una agencia tributaria, hay un SUMA, hay oficinas bancarias, hay una serie de trabajos, de puestos de trabajo que llegan pronto por la mañana y que además están durante muchas horas trabajando. Por lo tanto, esto puede crear un auténtico caos de aparcamiento en las horas, sobre todo de por la mañana en el centro, ¿no? Por lo tanto, si hubieran dicho los comerciantes profesionales que ellos no querían la hora, es una cosa. Pero si ahora resulta que lo que están diciendo es que no quieren la hora como está, pues entonces habrá que trabajar en ver qué alternativas se pueden tener. Yo veo bien que se termine el contrato con la empresa, se termine el contrato, pero a partir de ahí que se busquen soluciones. Estamos hablando del tema de tema de vecinos. Hoy en día, no tiene nada que ver hace 6 años o 7 años o 8 años, porque las nuevas tecnologías nos permiten tantas posibilidades que podemos plantear muchísimas alternativas. Hay aplicaciones, hay dispositivos, se pueden crear zonas para vecinos, como bien estaba diciendo Juanjo, en en esas zonas de aparcamiento, en la calle San Juan, en muchas otras, y al final hay que hacer un buen plano. Y a partir de ahí buscar sitios para poder tener esta rotación, pero rotación real. Rotación real de que yo pueda ir a una persona de fuera de lo que es la zona comercial, pueda acercarse al negocio a comprar, pueda aparcar un momento en el banco, pueda aparcar un momento en Correos. O sea, claro, estamos hablando de que eliminando toda la zona azul de la zona de Correos, si antes ya era complicado, ahora lo va a ser más. Ahí tenemos también la Escuela de Arte. Yo creo que hay una problemática y nos la vamos a encontrar el curso que viene. Vamos a encontrarlo después de agosto. El tema este radical de sí o no la hora, yo creo que no va a ser adecuado. Pero no va a ser adecuado porque creo que vamos a padecerlo todos, tanto clientes de los comercios como incluso los vecinos, que tampoco van a ver que haya una rotación en los aparcamientos.
Una coseta, es que Diane, el principal protagonista és el comerciant, com diu Nacho, i també el ciutadà que paga.
Pressupost.
Que n'hi ha un que se m'oblida, que és el que tots els dies va i posa cada Jordi, volta que té que anar a treballar al centre i té que pagar en una zona que està controlada.
Però
una altra cosa és que li busquem aquesta alternativa que deia Juanjo, però que jo estic totalment d'acord i a voltes ho hem parlat i ho hem plantejat a l'empresa. I, clar, l'empresa, avui per avui, té un contracte. Jo, si demà, si ara mateix li farem un bono a qualsevol persona que fora resident, per dir un cas, això tindria que pagar l'Ajuntament,
No.
Sí, perquè estàvem...
Sí, el que passa és que...
El contracte així, que tenim
tal com està el contracte vigent. Estefania.
Una cosa només, perquè, clar, em diu... El tema de...
Alguna volta...
Si fem conversació... El tema dels veïns, si estic d'acord, si jo també soc veí, i es paga, però també el que volem els veïns, és acollants, els ciutadans, és aparcar.
Sí,
i si no, pues va ser complicat aparcar.
Estefania.
Bé, jo crec que així n'hi ha dos coses que crec que podien separar-se a l'hora de la valoració, no? De si és bona o mala mesura o el que opinem nosaltres sobre la cancel·lació o la finalització del contracte amb aquesta empresa de l'hora. Una és el contracte en si, el contracte de que finalment és un contracte amb una empresa privada que realment no aporta com a beneficis econòmics, no és un afany recaptatori per a l'Ajuntament, sí per a l'empresa, perquè té el seu volum de negoci, però realment per a l'Ajuntament no repercutixen uns ingressos substancials com per a que siga algo recaptatori.
20.000 euros, tant, crec que són.
Sí, per això, que 20.000 euros a l'any, evidentment, no és algo que es fa precisament per a aquest fi. El fi en si mateix hauria de ser, com han estat comentant els companys, el tema de la rotació de vehicles i de la mobilitat, no? I de que els aparcaments siguin més fluïts. Quin és el problema? Que una vegada es lleva el tema de l'hora, jo em plantejaria si això realment donarà més accés a poder arribar al centre o una volta restringit aquesta penalització que es feia a l'hora de l'aparcament, que la seva funció era dissuasòria, si realment quan ja no existís aquesta dissuasió, no?, per part del pagament, el que farà és que incitarà a que la gent s'apropi al centre amb els seus vehicles. Per tant, la densitat del trànsit jo penso que augmentarà molt. També n'hi haurà que analitzar si realment els veïns podran o no podran aparcar, perquè si n'hi ha molt més trànsit, els veïns també seran els que seran afectats. O molts dels veïns que a dia d'avui estan llogant un aparcament privat per a poder tindre el seu vehicle, quan els traguen al carrer, ocuparà molts dels espais. Per tant, n'hi hauria molt que analitzar.
Però això és bo o erroni?
Estic fent un poc el plantejament genèric i ara el diré l'opció que nosaltres...
Un diagnòstic.
No, estic fent un poc un diagnòstic de que sempre té la seva part positiva o negativa. Per tant, per a nosaltres, la solució no és el posar o llevar l'hora, sinó qui gestiona això ara en primer moment, no? De dir, si és necessari, i així es planteja, que el pla de mobilitat, que pareix que, no sé si som els únics de si que se'l llegim, però n'hi ha un pla de mobilitat que està aprovat per aquest Ajuntament, diu que sí que es deuen de plantejar aquest tipus de serveis per a complir els objectius, però evidentment no en la zona blava simplement, sinó obrint la possibilitat a altres tipus de zones, com la zona taronja o com la zona verda. Això ja es planteja en el pla de mobilitat. També es demana que es faça un estudi dels aparcaments de la ciutat, un pla d'aparcaments municipal, que això a dia d'avui penso que tampoc s'ha fet. I després també es diu que es faça una comissió de seguiment del pla de mobilitat urbana i sostenible. Per tant, jo crec que tot això deu anar d'acompanyar precisament de totes aquestes mesures. El que em referís que és llevar l'hora, per què? quin és el motiu per el que el govern decidís llevar-la, si n'hi ha un motiu i si n'hi ha uns objectius, al mateix temps de el posar-la ara per què. O sea, tot ha de tindre el seu sentit i anar, que està replegat, com bé dic, en el pla de mobilitat. Per tant, això és el que nosaltres plantegem, que s'elimine l'hora com a tal, com està gestionant-se fins ara, que es plantege que si és necessària, evidentment, siga un servei municipal i revertisca en els ciutadans, i sobretot per a eliminar trànsit a la zona centre de la ciutat, este que tindre una planificació d'altre tipus de transport, com siga el transport urbà, com siga el transport en bicicleta, o també com el transport peatonal, i donar prioritat abans a d'això que als vehicles, perquè sols ens preocupa què passarà amb els vehicles, el dret del vehicle a accedir al centre. Bueno, posem per davant el dret dels ciutadans, el dret dels peatons i el dret de les persones que utilitzen aquest tipus de transport. I a partir d'ahí planifiquem què és el que necessita la nostra ciutat, i sobretot no pot ser el mateix la zona centre que la zona de l'Alameda o que altres zones comercials. Es pot inclús ampliar a més zones que a dia d'avui no tenen, però sempre, bueno, pues tenint un estudi de quines són les necessitats de cada espai i de cada zona.
Molt bé, Màrius.
Sí, a veure, des de Compromís això ha sigut un tema que sempre m'està portant des de fa molt temps. En el 2010, abans de la legislatura passada inclús, ja van plantejar en el seu moment targetes per a residents i targetes per a comerciants, una manera de planificar. En el 2015 ja van fer notes de premsa i se'ls va fer cas, perquè no s'estava fent un control exhaustiu de l'empresa i l'empresa tenia uns compromisos que el no complir-los era el motiu de rescissió, no se li va fer, i l'empresa va començar a pintar les zones blaves que estaven deteriorades i algunes coses que no havien fet. En el 2010 es van tornar a reclamar que la zona blava tindria que tindre targeta de residents i per a veïns i comerciants, i el plantejament va ser que el contracte ho incomplia, el contracte no podia assumir aquestes modificacions. Nosaltres en el seu dia vam plantejar que n'hi havien hagut modificacions al respecte. El carrer Sant Llorenç en el seu inici era en zona blava, Mossèn Torregrossa també tenia una zona blava que s'ha anat eliminant, i han anat eliminant-se zones blaves o zones on estava podia aparcar, fent-se sis modificacions de contracte, i enteníem des de Compromís que podien fer-se modificacions de contracte per a portar a terme almenys fins que acabara este agost el contracte. El que tenien clar és que renovar el contracte amb la situació actual era un error, perquè pensàvem que perjudicava tant a veïns que van aparcar com als residents i als comerciants, i aleshores plantejàvem que n'hi hagués modificacions o que s'haguera començat a modificar o a fer un plec de condicions nou que fora coherent per a les noves necessitats, perquè així el que està parlant-se és que bàsicament està parlant-se del centre, però resulta que el centre és el que menys zona blava té de tota l'àrea d'Alcoi, no, perquè no. La zona de l'Eixample, en la zona blava...
Carrosa d'on té?
No.
Zona nord on té?
No.
Des que tenen.
He comparat les zones blaves que... No m'has entès.
És que no ho dic
No m'he explicat bé.
Ho dic perquè hi ha zones comercials...
Jo crec que t'ha mentit.
Sí que t'ha mentit.
T'ha mentit tot.
Bueno, continuem. És que ens queden 2 minuts.
És que després no arribaré.
Deixa'm acabar, per favor. A veure, el que estic dient és que està parlant-se de que el problema és en el centre d'aparcament, i realment en el centre la zona blava és minoritària respecte a l'altra zona blava que n'hi ha, que és Eixample, que és on més vehicles n'hi ha. Aleshores, es tindria que fer dos plantejaments diferents a l'hora de plantejar com es trau el nou contracte de zona blava, si entenem que és necessari, perquè entenem que és necessari. Però... I el que està comentant-se de que en el centre n'hi haurà un caos, resulta que el centre és on major bolsa d'aparcament n'hi ha de tota la ciutat. Tenim dos aparcaments públics, tenim més zones de solars que estan dotades, i aleshores n'hi ha que veure quina és la necessitat i com tenim que fer aquestes coses. Aleshores, ese caos no veig que n'hi hagi en el centre, perquè tampoc el fet de que no n'hi hagi zona blava va augmentar que la gent vagi al centre o a l'Eixample en vehicle. I sobretot, l'altre plantejament que es feia del tema dels ingressos, entre els ingressos que rep l'Ajuntament més les multes, ve a ser un terç de la recaptació total de lo que està fent la zona blava. La zona blava, crec recordar que estem parlant d'uns 250.000 euros que és el que recapta l'empresa, i entre multes i la recaptació que ingressa l'Ajuntament és un terç d'aquests diners. Aleshores, en això sí que compartís que totalment el que comenta Estefania, de que no són diners, o sea, són més els problemes que està generant la ciutadania que els ingressos que està fent, si era per un tema d'ingrés. I per el tema de la rotació al centre no està produint-se perquè la gent d'ITEX, la gent dels bancs i la gent dels comerços està pagant contínuament els tíquets i aleshores no està produint-se la rotació. El que n'hi ha que fer és una nova modificació, un nou plantejament de com estipular aquestes coses i que no sigui gravós per als veïns i que sí que complisca la seva proposta.
Molt bé, Jordi, volies aclarir alguna cosa?
En aquestes últimes paraules estic molt d'acord.
Jordi, volies aclarir
només tu. Era una cosa, sí, i és que estem parlant de tot això quan no estic dient jo res, al contrari, estic d'acord en tot el que està plantejant-se, però és que estem parlant de que n'hi ha zones comercials en la zona nord i en Santa Rosa que no tenen hora, uh-huh, i l'hora avui està perjudicant relativament a determinat tipus de veí, el que viu en l'Alameda i en l'Eixample, i el que viu en el centre, que el dissabte de matí s'ha d'alçar a posar el seu tiquet per poder aparcar en un espai que passa en altres zones comercials de la ciutat o en altres barris que no passa. Només volia puntualitzar que...
Bueno, pues a veure com acaba aquesta regulació. Algunes idees heu aportat, a veure com continua este assumpte. No tenim temps per a parlar més. Juanjo Garrido, Màrius Iborra, Nacho Palmer, Estefania Blanes i Jordi Martínez. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Gràcies. Bon dia.